Ràdio Vilafranca. La vostra ràdio. Ràdio Vilafranca. La vostra
Bon divendres 3 d'octubre i benvinguts al Penedès en xarxa. Aquest matí, des de Ràdio Vilafranca, us saludem, com sempre, en nom de tot l'equip, repartit per Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Canal 20, i ens acompanya a les vies tècniques i tria musical el Marc Pujol, i us parla Sílvia Delgado. A banda de l'equip habitual, que tant si ens sentiu com si no, hi som sempre al darrere i al davant, cuidant aquestes 3 hores diàries de ràdio, tenim molta sort i comptem amb una pila de col·laboradors i de persones a qui convidem i que es presten a passar pel Penedès en xarxa i a compartir els seus projectes i històries. I aquest divendres seran el Marc Paredes, el nostre home del temps. D'aquí a uns minuts, a les 9 i 11, puntualment, ens porta la meteo del cap de setmana. Tot seguit als esports, una prèvia del més destacat del cap de setmana i una entrevista sobre la 8a cronoescalada Santa Fe la Granada, que es disputa el proper 11 d'octubre. A 9:45, cita amb l'actualitat, 5 minuts per actualitzar-nos i saber com es lleva aquest divendres a l'Alt i al Baix Penedès. A 9:45, roda d'alcaldes i avui comptarem amb Jordi Álvarez, el flamant nou batlle d'Olèrdola i porta 3 mesos en el càrrec. Ens parlarà de quines sensacions té en aquests primers dies i com està la transició. A les 10:06 obrirem la segona hora amb una entrevista que servirà perquè conegueu per presentar el programa Mentora, que ha començat a funcionar al Baix Penedès i que té per objectiu prevenir l'abandonament escolar. En parlarem amb la Mara Bendaño de la Fundació Bufill i la Sílvia Ferrer, tècnica de l'Oficina Jove del Baix Penedès. A 10:45, de nou cedim el micro als companys dels serveis informatius perquè ens acostin l'última hora d'aquest divendres. Després d'aquest segon flash, obrirem l'agenda al detall. Sempre són un parell de propostes per als propers dies. I avui posem el focus d'una banda amb el cicle Biblioteques MDO a Sant Sadurní. I de l'altra, en la 6a edició de les jornades Repensem-nos, que avui comencen a Vilafranca i que garanteixen 3 sessions a partir d'avui mateix de reflexió i d'anàlisi profunda i amb tranquil·litat. Si entre els plans del cap de setmana hi ha anar al cinema, escolteu-nos a les 11:06 perquè el Miquel Felipe, de Cineclub Vilafranca, ens destacarà la cartellera cinematogràfica. A 11:45, últim flash informatiu, 5 minuts, els darrers, per saber com acaba aquest matí de divendres i algunes destacades del cap de setmana a la darrera cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès del programa. I acabarem amb Territori Penedès, que avui ens permetrà descobrir i conèixer millor el celler cooperatiu de Moja. Aquestes són les veus i les propostes del Penedès en xarxa d'aquest divendres 3 d'octubre.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
El temps.
Som a les portes del cap de setmana i la meteo té més oients que mai. Marc Paredes, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Comencem aquest divendres i ho fem amb un ambient fresc ara a primera hora i amb la presència d'alguns núvols també presents en força indrets de Catalunya, unes nuvolades que de cara a les immediates hores, sobretot de cara al migdia, desapareixeran i tindrem un divendres a la tarda que serà molt més assolellat i amb temperatures que al migdia seran càlides. Fins i tot superarem aquests 25 graus a molts punts del país. Però això anirà més perquè de cara al cap de setmana les temperatures pujaran i s'estabilitzaran durant força dies. Tindrem valors una miqueta superiors als que tocaria per l'època i tot plegat amb un temps bastant estable, en especial de cara a demà. Al matí podríem començar amb algunes nuvolades, a la tarda el sol s'imposarà i amb un ambient bastant suau, fins i tot càlid al migdia, arribarem a aquests 27 o 28 graus, per tant, sí que els matins necessitarem aquesta peça d'abric, però al migdia i a la tarda, doncs, fins i tot sobrarà perquè les temperatures seran francament altes. I haurem d'estar pendents a partir de diumenge al matí, perquè alguns models ens indiquen la possibilitat d'algunes precipitacions concentrades a la façana costanera de Girona, Barcelona, el límit seria aquí el Penedès, Garraf, seria poca cosa en conjunt, això seria al matí fins al migdia de diumenge i només a les comarques del litoral i en alguns punts del prelitoral, poca cosa si és que arriba a caure. Però ja, de cara a la tarda, tot plegat serà història i tindrem moltes més clarianes i temperatures que es mantindran, si fa o no fa, amb la mateixa línia que el dissabte. Això és tot. Bon cap de setmana.
Gràcies, Marc. Bon cap de setmana.
Penedès en xarxa. El magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Els esports.
Els esports del divendres comencen amb la prèvia dels partits més destacats del cap de setmana que ens acosta el Sergi Fernández des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Sílvia, bon dia. Nova jornada d'Hockey Lliga, la segona. El Noia Freixenet que visita aquest dissabte a partir de 2:15 de la tarda a la pista de l'Alcoi, que és un escenari tradicionalment poc favorable als interessos dels sadurinecs, a qui sempre se li fa força complicat aconseguir resultats positius de la visita a Terres Alacantines. Amb tot, l'equip vol tornar amb els primers punts de la temporada després de caure el passat cap de setmana a casa davant el Lleida per 1-3 en la seva estrena en la competició. Això sí, cal que els homes de Carlos Cortijo mostrin més punteria i encert de cara a porteria que diumenge passat. I seguir avançant una mica en l'acoblament també dels jugadors nous, molts canvis en la plantilla del Noia. Un equip que no podrà comptar amb la participació del capità Aleix Esteller, que arrossega encara partits de sanció del final de la temporada passada. Per altra, el Calafell, que tindrà un cap de setmana de descans, ja que el seu partit contra el Barça al Palau s'ajorna fins al 22 d'octubre, ja que el conjunt blaugrana es troba aquests dies disputant a l'Argentina el Mundial de Clubs. Els de Guillem Cabestany disposaran, per tant, d'uns dies més de marge, després de la treballada victòria, la jornada inaugural davant el nouvingut Ribas de Madrid i ja doncs, preparant el següent compromís de l'altra setmana, ja la tercera jornada, en un exigent inici de temporada perquè, a banda d'aquest partit pendent amb el Barça d'aquí uns dies, doncs, la propera cita serà la visita ni més ni menys que la pista del Reus Deportiu. I pel que fa al futbol, el Futbol Club Vilafranca, que buscarà diumenge des de 4:45 de la tarda els seus primers punts de la temporada a la Lliga Elite per deixar enrere també els mals resultats davant el Manlleu i el Ciudad Cooperativa. Visitarà el camp de la Unió Esportiva Valls, que es troba també a la part baixa de la classificació, perquè en dues jornades només suma un empat, l'ha aconseguit la setmana passada a casa contra la Pobla de Mafumet, i una derrota. Per tant, esperem que aquest cap de setmana sigui d'alegries ja per fi, sobretot pel Noia Freixenet i pel Futbol Club Vilafranca. Sílvia.
I després de la prèvia a l'entrevista, l'Eric Guijarro, des de Ràdio Vilafranca, ens parla avui de la vuitena cronoescalada Santa Fe la Granada. Bon dia, Eric.
Molt bon dia. Doncs així és. El Penedès és una terra de curses, ja ho anem comentant sempre. Són moltes cites atlètiques les que anem també explicant al llarg de la temporada. I, de fet, pràcticament no hi ha pauses. I si hi ha alguna pausa en aquest sentit és l'estiu, perquè un cop acaba ja aquest període, a partir del setembre es tornen a reprendre aquestes proves atlètiques. De fet, aquest cap de setmana, per exemple, doncs, se celebra la cursa del Castell d'Olèrdola, 25a edició, després en parlarem. 25a edició, 25 aniversari d'aquesta cita ja clàssica i organitzada pel Club BTT al Bressol. Però avui ens centrem en una altra que vindrà la setmana que ve, el dia 11 d'octubre, i és una cursa una mica especial també pel format que presenta. És la cronoescalada solidària Santa Fe la Granada, que s'inclou també dins d'actes festius als dos municipis que hem comentat, a Santa Fe i a la Granada. Vuitena edició d'un esdeveniment que també té una forma particular d'inscriure's, i és que no es paguen diners sinó amb la donació d'una ampolla d'oli d'oliva. Això ara ho comentarem.
Baccarot, l'oli d'oliva.
Sí, sí, no? Això sí, això és veritat. Però una ampolla d'oli d'oliva, que això sí, va destinar al Banc d'Aliments de la Granada, per tant, un preu que, bé, doncs està bé perquè també reverteix d'una forma a la societat.
I tant, és just.
I ho comentem amb un dels organitzadors d'aquesta cronoescalada, un dels impulsors, ja fa més de 8 anys, perquè la pandèmia, doncs, com molts esdeveniments, no es va poder fer. És el Roger Vives, al qual saludem. Roger, què tal? Bon dia.
Hola, Eric, què tal?
Molt bé, encantat de tenir-te aquí en directe a la ràdio per parlar d'aquesta vuitena cronoescalada, que serà el dia 11. Moltes coses a comentar, perquè la veritat és que, a banda d'aquesta vessant esportiva o social, també hi ha la vessant solidària.
Sí, va, és una cursa de petit format, format contrarrellotge en què se surt cada corredor sobre un minut diferent. I bé, com que l'intenció tampoc és sense ànim de lucre, doncs el cost de la inscripció és una ampolla d'oli d'un litre, d'oli d'oliva, que destinem al Banc dels Aliments. I així també es col·labora, doncs, solidaritat a quilòmetre zero.
Així, doncs, la inscripció s'ha de fer online, però a banda, diguéssim que el dia de la cursa s'acaba de confirmar fent entrega d'aquesta ampolla, no?
Exacte, s'ha d'enviar, s'ha d'omplir el formulari, que hi ha temps fins al dia 9, dos dies abans de la cursa. Llavors, l'endemà, que és dia 10, enviem l'horari de sortida a tots els participants, i el dia 11, al moment de recollir el dorsal, s'ha d'entregar l'ampolla d'oli, que és el cost de la inscripció, es dona el dorsal, i llavors es pot anar a prendre la sortida, que comença a l'església de Santa Fe i s'acaba al Castell de la Granada.
El termini per fer les inscripcions és fins la setmana que ve.
Sí, el dijous dia 9, a les 24 hores, que és dos dies abans. Així tenim el divendres per poder ficar els horaris, tenim una mica de temps, i deixem el límit al dijous, sí.
Una mica, quines expectatives teniu? Tenint en compte els precedents, els últims anys, què n'espereu pel que fa al volum de corredors i corredores?
Bueno, és un format que no porta, la veritat és que no porta gaire gent, perquè al final són, en aquest cas, són 830 metres en pujada, una mica en pujada, perquè només són 33 positius, però com que ho has de fer molt ràpid i és explosiu, és exigent, i no és la típica cursa que diguem, vas a ritme suau, no? Vais al ritme que vagis, és exigent perquè és en pujada. Llavors, no atrau massa el corredor estàndard, per dir-ho d'alguna manera. I sempre estem més o menys compta al voltant de 40 inscrits. Després hi ha el que passa en totes les curses, que hi ha un 10% que no se presenta, més o menys, hi ha uns 35. T'he de dir que aquest any vam obrir inscripcions el diumenge i ja, a hores d'ara ja tenim 22 inscrits, o sigui que potser farem el rècord. Ens agradaria, home, ens agradaria arribar al màxim possible, perquè al final també és una causa solidària i repercuteix en les famílies que més ho necessiten, però poder arribar, per exemple, a 60 i fer durant una hora de 10 a 11, que és el que està programat a la cronoescalada en principi, i fer una sortida cada minut, doncs seria bastant bonic, la veritat.
També el que deies, no? El ser una cursa de petit format, diguéssim, una prova que es completa en un temps relativament ràpid, sobretot destinada a gent del voltant, sobretot de Santa Fe, la Granada o pobles del voltant, no? Al final també és la gent que es pot desplaçar.
Sí, perquè, bueno, ja et dic, la gent el que té el rècord ho va fer sota 3 minuts en 2:53. La gent potser ho fa entre 3 i 5 minuts, depèn del ritme de cadascú, inclús hi ha gent que més, o 6, bueno, això ja... Doncs cadascú va el seu. I, clar, també potser per 800 metres costa que se'n desplaci gent de més lluny, però, o sigui, avui mateix hem tingut dos inscrits de Gavà, per dir-te alguna cosa. Mm. I bé, també ens agrada que, sobretot, clar, la gent del poble participi, perquè és un acte local, de Santa Fe la Granada, i comarcal, ens agrada molt, doncs, que els atletes o gent que corre doncs, pugui venir a participar i compartir una bona estona, però és veritat que és complicat que et vingui gent de fora, però tant en tant et venen corredors que dius Déu-n'hi-do els quilòmetres que has fet per venir a fer tan pocs metres, però bé, ja és això.
A més, entregueu premis, 16 premis, feu diferents categories, hi ha unes quantes.
Sí, són 16 premis, perquè són els 3 primers i les 3 primeres. Aleshores, els premis no són acumulatius. Hi ha categoria sub-18, sènior, que sènior és dels 18 als 40 anys, veterà, i tot això masculí i femení, veterà, que és de 40 a 49, i màster de 50 en amunt. I llavors, entre homes i dones, doncs surten un total de 16 premis, que vol dir que els anys que ets uns 35 participants, quasi la meitat s'endú un trofeu.
Tornant una mica al que són els orígens d'aquesta cronoescalada, com neix en el seu moment aquesta iniciativa?
Bueno, aquí tenim el Camí de les Costes, que és el camí històric que coneix Santa Fe la Granada, que és, diguem, paral·lel al que seria la carretera actual, i fa uns 10 anys o així el van arreglar. Va quedar bastant bonic, i passant per allà vam pensar, ostres, aquí estaria bé fer alguna cosa, no? Salvant molt, molt, molt les distàncies, però molt. Hi ha un tram de pujada, que és maco, que jo aquí estaria bé, que és una cursa tipus C-Gama, per dir una cosa, ja dic, salvant les distàncies al màxim, amb gent aquí animant a corredors, no? I, clar, ja hem pensat, ostres, la manera que es pugui fer doncs seria fent, mira, doncs una cronoescalada que no se'n fa i estaria xulo. I, a més, clar, que si no ho he comentat abans, comptem amb el suport d'animació dels Diables, tant de l'Arnada com de Santa Fe, i es fiquen en aquests punts, en timbals, animant els participants, més enllà de la gent de públic que pugui venir. I, bueno, era crear una mica també d'aquest tipus d'atmosfera, no? Perquè també és el punt, en el cas de la pujada, en què els participants poden patir més. I va sortir una mica així, molt espontani, parlant amb els dos ajuntaments i amb la col·laboració de l'entitat dels Solidaris La Granada. I bé, ho vam fer el 2017 i estem al 2025 i anem seguint i amb ganes de seguir fent-ho cada any.
És el que t'anava a dir. Ja que enguany anireu a per la vuitena.
Sí, l'únic any que no vam poder va ser el 2020 pel tema del Covid, perquè va coincidir, sí que parlo molt de memòria, a l'estiu es van flexibilitzar mesures, però a l'octubre doncs no va ser possible. També dic que coincideix que és el cap de setmana de Festa del Most de la Granada i que el següent és la Festa Major de Santa Fe, i aleshores també s'emmarca doncs, com a acte de les dues festivitats.
Doncs, Roger, novament, aprofitar ja aquesta conversa, arribant al final, per recordar que encara es poden formalitzar les inscripcions a la web www.lagranada.com/web/cronoescalada. Allà, en aquest enllaç, poden fer fàcilment les inscripcions, però recordem, omplir aquest formulari i després, el dia de la cursa, doncs aportar aquesta ampolla d'oli d'oliva d'un litre que anirà al banc dels aliments. Així doncs, desitjar-vos sort, que vagi molt bé aquesta vuitena cronoescalada la setmana que ve, el dia 11, i vaja, que s'apunti al màxim nombre de gent possible.
Molt bé, doncs això, a veure com va. Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies, Roger, una abraçada.
Vinga, igualment, vagi bé.
Doncs fantàstica conversa la que hem mantingut amb en Roger Vives, amic de la Granada, i per tancar més dades d'aquesta cronoescalada solidària Santa Fe la Granada, comentar que els actuals rècords de la prova estan en mans del vilafranquí Joan Garcia, que va completar la prova amb 2 minuts i 55 segons l'any passat, el 2024, i també la lavernenca Foix Montaner, que va fer-ho en 3 minuts i 33 i 37 segons, 3 minuts i 37 segons a l'any 2022. Per tant, ja sabeu, inscripcions obertes al web www.lagranada.com/web/cronoescalada i també aquesta particularitat que la inscripció s'ha de fer omplint un formulari, però també recordem el dia de la prova aportar una ampolla d'oli d'oliva d'un litre. I com dèiem a l'inici, també apuntar que aquest diumenge se celebra la 25a edició de la cursa del Castell d'Olèrdola. Som terra de curses també al Penedès i, per tant, moltes cites que anirem comentant al llarg de la temporada radiofònica. Com dèiem, 25è aniversari que per aquest motiu també inclou una caminada. Totes dues tenen el mateix preu, 8 euros, un preu especial, la caminada d'11 quilòmetres i la cursa de 12. Totes dues surten des de davant de la zona esportiva de Moja, una cursa que, a més, és puntuable per la Lliga de Curses de Muntanya del Gran Penedès. Inscripcions i més informació sobre la prova al web www.bttelbressol.com o també al portal www.wivens.com, on es poden fer directament les inscripcions per la cita d'aquest diumenge, 25a cursa del Castell d'Olèrdola.
Gràcies, Eric Guijarro, i bon cap de setmana.
Que vagi molt bé, ens veiem dilluns. Her name was Kitty, made her money being pretty and witty. They gave her the keys to this city, then they said she didn't do it legitly.
Avui hi ha alegria, molta alegria entre els Swifties perquè Taylor Swift ha tret fa unes horetes nou àlbum. Es titula The Life of a Showgirl i aquesta és la cançó que li dona nom i que canta duet amb Sabrina Carpenter. Amb elles dues arribem al flash de notícies.
Thank you for the lovely bouquet. You're sweeter than a peach, but you don't know the life of a showgirl, babe. And you're never ever gonna wait. The more you play, the more that you pay. You're softer than a kitten, so you don't know the life of a showgirl, babe. And you're never gonna wanna. She was a menace, the baby of the family in Lennox. Father whored around like all men did. Her mother took pills and played tennis. So she waited by the stage door as the club promoter arrived. She said, I'd sell my soul to have a taste of a magnificent life. It's all mine. But that's not what showgirls get. They leave us for dead. Hey, thank you for the lovely bouquet. You're sweeter than a peach, but you so you don't know the life of a showgirl, babe. And you're never gonna wanna. I took her pearls of wisdom, hung them from my neck. I paid my dues with every bruise, I knew what to expect. Do you wanna take a skate on the ice inside my veins? They ripped me off like false lashes and then threw me away. And all the headshots on the wall.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia. Al punt de 9:15 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Centenars de persones es mobilitzen per l'assalt a la flotilla d'ajuda a Gaza a Vilafranca. Centenars de persones es van concentrar ahir a la tarda a la plaça de la Vila de Vilafranca en suport a la flotilla d'ajuda a Gaza assaltada per l'exèrcit israelià l'anterior nit. La mobilització estava convocada per Penedès per la Pau al món sota el lema «Han assaltat la flotilla, tothom al carrer». Penedès en Palestina i l'esquerra independentista de l'Alt Penedès també traslladaven la concentració que havien previst per avui, aquest dijous, a motiu de l'assalt de l'anterior nit. La concentració no només volia donar suport a Gaza, sinó també a tots els països que pateixen l'opressió d'Israel. La concentració començava amb la lectura d'un manifest per part de les entitats convocants i comptava també amb representació de l'Ajuntament de Vilafranca i d'altres institucions. A banda d'un bon nombre de gent jove que es va voler sumar al crit en contra del genocidi que està perpetrant l'estat d'Israel sobre la població de Gaza. També hi van haver mobilitzacions a altres punts de l'Alt Penedès. Desena edició de la Fira de la Transhumància aquest diumenge a Santa Margarida i els Monjos. Diumenge se celebrarà a Santa Margarida i els Monjos la Fira de la Transhumància de 10 del matí a 2 davant del punt d'informació turística del mercat. Durant tot el matí es podrà gaudir del mercat i de la degustació de vins, caves, formatges i embotits, de la mostra de les cabres de camins de vida, del mercat d'artesania i brocanters, d'un espectacle infantil a càrrec de xip-xap i d'activitats per als més petits sobre el món pastorívol. També hi haurà la trobada de pastores i pastors, la mostra d'elaboració de formatge fresc a càrrec de Daniel Giraldo i el contacontes Vull ser pastor, amb Tradi Llibreria. La jornada inclourà la munyida tradicional a 9:45 del matí, la cercavila del 10è aniversari del Ball de Pastorets dels Monjos, amb colles convidades a les 11 des de la plaça del Molí de Vent, l'exhibició dels Balls de Pastorets dels Monjos i les miloqueres de la Ràpita a 1:15 i finalitzarà amb el concert de Pina Pintado a 1:45. Diversos membres de la Comissió de Festes de Sant Sadurní que participen en l'organització dels principals esdeveniments del calendari festiu de la vila, juntament amb la regidora de Cultura, han denunciat haver estat expulsats de la comissió per part de la regidora Marta Castellví, una decisió política que va comunicar en la darrera reunió celebrada. Els representants d'aquest òrgan lamenten que se'ls impedeix la possibilitat de participar en oferir unes festes dignes de qualitat i per a tothom. La regidora de Cultura argumenta, per la seva banda, que la mesura respon a la voluntat de formar una nova comissió que compti amb un reglament de funcionament i nega que s'hagi deixat fora a tots els membres de l'actual comissió. I Alessia Bertolino, entrenadora del Tri Calafell, ha estat convocada com a tècnic per l'Europeu de Triatló de Tenerife, que se celebra el proper 12 d'octubre. Alessia Bertolino, entrenadora del Club Escola de Triatló Tri Calafell, ha estat convocada per la Federació Espanyola de Triatló per integrar-se al quadre tècnic de l'equip espanyol a la Copa d'Europa de Triatló, que se celebra a Tenerife el proper 12 d'octubre. Nascuda a Mòdena, a Itàlia, va arribar a Calafell fa 18 anys, sent una de les dones pioneres del triatló al seu país. La seva dilatada trajectòria esportiva la va portar el 1996 a formar part de la selecció nacional italiana i a competir en un bon nombre de proves internacionals. Bertolino va iniciar la seva formació a Itàlia, a la Federació Italiana de Triatló, obtenint el títol d'entrenadora nacional. En arribar a Calafell es va actualitzar amb les titulacions espanyoles, fent novament la formació d'entrenadora de triatló i convalidant el seu títol de natació de la Federació Italiana de Natació. Alessia Bertolino és molt estimada a Calafell. Des de la seva arribada sempre ha estat disposada a ensenyar i transmetre la passió per l'esport, independentment de l'edat o la generació. Un testimoni clar són els nens i nenes, avui joves adolescents, que van ser els seus alumnes de natació.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. El magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Avui, al Penedès en xarxa toca Roda d'Alcaldes i l'entrevista en aquesta ocasió la mantenim amb una persona que és alcalde del seu municipi tot just fa 3 mesos. Ell és Jordi Álvarez, alcalde d'Olèrdola. Sobre com ha viscut aquest canvi i quin repte s'ha plantejat pel que resta de mandat, en parla a Canal 20 amb el Raimon de Cara.
Parlem amb l'alcalde d'Olèrdola, Jordi Álvarez. Molt bon dia.
Bon dia.
Alcalde, des de fa just 3 mesos.
3 mesets, sí. El dia 21 de juny va ser quan em van proclamar, diguéssim, amb els companys, i 3 mesets que han sigut intensos.
Han passat moltes coses.
Sí, ja van començar amb una bona notícia donant la Copa Penedès amb el Sant Pere Molanta, que és on te'n vaig estrenar.
Primer acte públic va ser en l'acte de lliurament de la Copa... Sí, sí. Ràdio Vilafranca, al Molanta.
Exacte, i després ja al cap d'unes setmanetes vam tenir un ensurt d'un foc, més un mes més tard també va haver la Dana, amb gran repercussió també al nostre territori, i bueno, donant solucions allà on es plantegen, no? Quan hi ha la problemàtica, ràpid actuar i mirar de donar la millor solució, àgil i que sigui en benefici per tothom.
Jordi Álvarez és alcalde d'Olèrdola en compliment d'un pacte de govern subscrit entre Impulsem Olèrdola, Esquerra Republicana i el Partit dels Socialistes. Els dos primers anys l'alcaldessa ha estat Fina Mascaró i aquests dos darrers de mandat en Jordi Álvarez. Han estat 2 anys d'aprenentatge.
Doncs sí, jo no vinc del món de la política i la veritat que un cop entres a l'administració te n'adones compte de la falta d'informació que ens falta a la ciutadania, no? Perquè moltes vegades ens pensem que les coses es poden fer d'avui per demà i a l'administració realment no és així. De fet, aquesta setmana sortia al periòdico un escrit de les limitacions que hi ha a l'administració, no? I nosaltres, que som la primera porta del ciutadà, quan ens venen a demanar les coses, aquí és on veiem la impotència que moltes vegades reflexem, no? I aquí estan tots els partits, no? Els grans partits, siguin socialistes, Esquerra, Impulsem, Junts, qualsevol dels partits, que estan per sobre nostra, i són els que ens fan les lleis que després nosaltres hem d'aplicar. I moltes vegades no són raonables, aquestes lleis.
Massa tràmits, massa farragós, tot.
Sí, perquè hi ha coses que haurien de ser molt més àgils, molt més àgils. És a dir, si quan tenim... Amb aquest escrit de La Vanguardia, que animo que la gent el recuperi i el miri, doncs hi ha un cas que, per exemple, estan parlant de pintar un pas de vianants. Doncs això, que hauria de ser una cosa immediata, sense cap més problema que dir, és pintar, és seguretat, doncs fins i tot amb això hi ha problemes perquè el procediment és farragós, llavors és complicat.
És alcalde, però manté les regidories que ha tingut en el govern municipal, en el Cartibàs, la distribució de responsabilitats durant tot el mandat, centrades especialment en la via pública.
Sí, nosaltres ja quan vam fer el pacte de govern era que es canviaria l'alcaldia, recordem que els socialistes no la volien, però que estan al 100% amb nosaltres, no? Tant amb Esquerra, Impulsem i Socialistes, tot es fa conjuntament des del primer dia que vam entomar aquest projecte. I seguim així. La Fina Mascaró, que és la que més experiència tenia de tots, ens està assessorant i ens ha assessorat al llarg d'aquests 2 anys, i continuem amb aquesta dinàmica.
Quins reptes per aquests dos anys que resten per completar, menys de dos anys, aquest mandat? Quins són els propòsits?
Bueno, els reptes, nosaltres tenim un repte, almenys jo particularment, també amb els meus companys de partit, no? De partit i de la... dels grups que formem govern, que és, per exemple, la coberta de Sant Pere Molanta. Aquesta coberta ja era un repte de fa molts anys que s'està perseguint. Vam tenir la sort que el departament ens va donar llum verda a poder presentar un projecte amb el que ells consideren que haurien d'aplicar, que en aquest cas en parlen que hi hauria d'haver una part de sòl. I justament aquesta setmana ja ens hem reunit amb un equip redactor del projecte i estem treballant perquè el veiem molt, molt, molt viable que es pugui arribar a dur a terme. Llavors, en qüestió d'un mes o dos, ens faran una proposta i aquest seria per mi un dels reptes principals. A nivell personal, parlo, per tirar-ho endavant. Després en tenim molts altres, no? Que tenim la plaça Busquina a Sant Pere Molanta, juntament amb el consultori, i també tenim a Sant Miquel la part del Busquet, que a Sant Miquel també hi ha la plataforma. Moja ja està bastant amb les feines cobertes, però si n'hi faran més, perquè tenim tot el tema també de les viles florides, que per cert aquest divendres assistirem als premis, aviam si hem optat algun reconeixement. I bueno, aquesta és la base principal de tirar endavant tots els projectes.
Comentava que pel que fa a la coberta de la pista poliesportiva de Sant Pere Molanta és el pati de l'escola, que després fora de l'horari lectiu sobre el públic s'havia obtingut fa uns mesos ja l'autorització del departament per poder fer una coberta retràctil. Encara es manté aquesta proposta. Una autorització que fins a aquests mesos no havia estat possible. La proposta continua sent aquesta, la solució d'una coberta retràctil.
Sí, després amb aquest equip redactor que hem tingut, que no hi ha res com envoltar-se de professionals, ells, dintre d'un projecte que hem trobat al mateix Ajuntament del 2008, és a dir, és un projecte que ja va fer alternativa, i estem mirant a veure si aquest projecte el podem adequar. Es va fer un estudi d'ombres i aquí ja es preveu que hi pugui entrar el sol. Llavors, clar, han passat molts anys, això. Llavors, això s'ha de tornar a presentar el projecte. Inclús hi ha alternatives, com per exemple els sostres. Si no fos un sostre retràctil, però potser part de la coberta podria portar un tipus de material com un vidre, un policarbonat, un metraquilat, algun accessori, algun material que deixi passar la llum. Llavors el sol el tindrien garantit. Per la posició de la pista, també el sol, quan ens surt de la banda de les vinyes, aquí també permet que entri el sol. És a dir, segons els tècnics que ho veuen viable i que creuen que ho poden defensar amb el departament perquè allò que ens demanen compliria la necessitat que ells diuen. Mm. Llavors, ja no seria una pista retràctil, que això sí que seria farragós, i a més, després hi hauria un manteniment, que sempre poden haver anomalies, no? Doncs presentarem aquesta opció, aviam si també la veu enviable.
Però encara estem a les beceroles, en l'inici, perquè estem parlant segurament d'un avantprojecte, encara no hi ha una licitació per la redacció del projecte i encara queden lluny les obres.
Bueno, queden lluny. La gràcia seria que ens compresin aquest projecte que ja estava, perquè havia inclús fet un geotècnic. És a dir, estava molt avançat aquest projecte. La gràcia seria que ens digués, mira, aquest mateix projecte...
El Departament d'Educació.
Sí, que amb l'estudi d'ombres, per exemple, que ja està incorporat en aquest projecte, digués, doncs mira, compleix els requisits. Si més no, nosaltres també estem preparant alternatives, com el que et comentava, no? Que una part del sostre, que per exemple sigui amb vidre o sigui amb materials aquests que deixin passar la llum. Mm. Llavors no ho veig de desencaminat.
Per tant, caldrà esperar aquesta autorització també del departament, però el finançament sí que l'aportaria, l'avança l'Ajuntament, amb recursos propis.
Bueno, recursos propis i també a nivell de Diputació ja estem fent gestions i si es pogués encaixar dintre de l'any que ve fent en una o dues fases, és a dir, som ambiciosos i ja amb Diputació ja estic mantenint converses per poder treure també una subvenció. Mm.
una subvenció que sí que ja s'ha confirmat, es va confirmar en el seu moment, i que ha permès doncs, una altra actuació, ha estat la de la coberta de la pista poliesportiva de Moja. Recta final, però ja fa molts dies que estem dient recta final, fa massa setmanes. Aquí hi ha hagut moltes, ho ha explicat en d'altres espais, moltes circumstàncies fora del control de l'Ajuntament, vinculades amb la seguretat que expliquen l'endarreriment d'uns treballs que ara sí podem dir que ja estan a la recta final, no, alcalde?
Sí, mira, aquesta setmana... Així, de manera més grossa, el que ens falta és, per exemple, aquesta setmana estan ja pintant les ratlles que delimiten cada joc, no? Sigui bàsquet, sigui futbol sala, sigui pàvinton, el que sigui, ja ho estan pintant. Hi ha una part que també és la que s'ha de fer un paviment per a la recollida de les aigües, i després ja quedarien els accessoris. Si no s'ha fet abans, no és perquè fos voluntat de l'Ajuntament allargar-ho, molt al contrari. De vegades, quan entres en una licitació, entre una empresa, tot ens apunta que tot estarà controlat i que l'empresa complirà amb els plaços que s'han marcat, han sortit coses que hem anat subsanant a mesura que ens han anat sortint i bueno, com tu deies, no? Estem a la fase final i esperem poder acabar... sense cap problema més.
D'aquests reptes que situava, pel que fa a la millora d'equipaments d'espais públics, parlava de la plaça Busquina. Això ja està pensant l'Ajuntament, la planificació de les obres, l'execució dels treballs pel 2026, entenc.
Sí, sí.
Sant Pere Molanta.
Sí, la idea és que comencin el 2026 i que sigui una realitat per inaugurar el 2026.
I el Busquetes volia reorganitzar tot aquest espai verd del municipi a l'entorn del camp de futbol. Hi ha alguna variació respecte a aquella presentació inicial que es va fer als veïns?
Bueno, es va fer una variació que era el parc de Calistènia.
Sí.
Aquí alguns veïns hi van ficar la seva preocupació. Hem trobat una zona nova a Sant Miquel d'Olèrdola on es podria ficar el parc de Calistènia, perquè una de les coses que tenim clares és que ho volem ficar a cada nucli. I, bueno, hem fet aquesta variació. La propera Junta de Govern entrarà per la seva aprovació i a partir d'aquí ja que es pugui també un projecte més.
Hem comentat la seva condició també d'alcalde que fa compatible amb la responsabilitat de regidor de via pública que té sota la seva responsabilitat serveis com la neteja viària que està en transformació, en reforç aquí al municipi d'Olèrdola.
Doncs sí, ahir, per exemple, vam aprovar per la licitació i, bueno, tant jardineria com el tema de neteja viària, per mi són fonamentals, no? Hem de tenir un nucli en plenes condicions. En jardineria fa pràcticament 3 setmanes van començar en 3 brigades. Sí que ara hem destinat les brigades, per exemple, hem tingut la festa major de Sant Miquel d'Olèrdola, hi havia una deixadesa degut a pues, entremig han vingut vacances, la gent que potser s'incorporava no era... I què hem fet ara? Abocar els esforços al màxim amb un nucli, doncs vinga, si són 6 persones, mireu de deixar el màxim de bé, i a partir d'aquí ja es faran les actuacions com es va plantejar amb el projecte aquest, no? De dir, 2 persones a cada nucli i reforçant doncs, els que estiguin a Moja, potser el polígon del Clot de Moja, els que estan a Sant Miquel del Mar, i d'aquesta manera intentar que es vegi el màxim de bé possible. I en quant a la neteja viària, seguirà amb el mateix itinerari que es venia fent. L'únic que amb les condicions doncs, hem demanat doncs, coses, no sé, millores, no? Que en un moment donat les papereres, aviam si entren en puntuació, per tal, les que estiguin trencades, doncs que ells mateixos les puguin reposar i insistir en la neteja i que es vegi tot bé.
En qualsevol cas, els ritmes de l'execució, la licitació i l'adjudicació d'aquests treballs no han de comprometre que les feines a la via pública s'acabin fent, no?
No, al contrari. Mira, més a més...
Cap espai buit, cap marge de temps que no hi haurà serveis. Això està garantit?
No, està totalment garantit. El dia 1 s'acaba el contracte, però ja està parlat amb... Perquè, a més, la llei ho preveu, que no ens poden deixar, diguéssim, penjats sense la neteja. I aquí ja està parlat amb l'empresa que ho venia fent fins ara. Estarà calculant que això fins al desembre hauran de fer aquestes actuacions. No ens han pujat ni un cèntim i continuaran fent el mateix servei que es venia fent fins ara. Això està garantit.
Abans explicava les dificultats que hi ha d'agilitat d'executar decisions polítiques en l'administració municipal. Suposo que té a veure amb personal, s'ha esmentat la brigada, els agents municipals...
Bueno, això és el que jo que vinc de ser autònom, no? Quan tens un problema de personal, pel que sigui, sigui enfermetat, de baixa, vacances, el que sigui, però si hi ha feina, nosaltres ho teníem molt més fàcil, perquè si teníem caix, demanaves algú i demà mateix entrava. L'administració no funciona així. Llavors, malauradament, tenim gent que està de baixa i no és complicat de tornar. I us hem de fer que sigui una borsa de personal o un pla d'ocupació, però tot això no és d'avui per demà. També ara mateix entraran dos agents que avui precisament estan fent les proves físiques, esperem que les hagin passat i que es podran incorporar. Però és que venim treballant amb això de 3 mesos enrere o 4. Llavors, la capacitat de reacció quan tens un problema és molt complicat. Llavors, és una de les coses... que per això he fet menció abans, no? que s'hauria de preveure totes aquestes coses pels pobles així petits.
I més tenint en compte que des d'aquest mandat, com a mínim, bona part d'aquest mandat, la voluntat del govern, així ha estat, és posar en servei, en funcionament tots els dies de l'any a servei dels agents municipals.
Bueno, tenim un municipi molt gran i cada dia rebem trucades per coses que passen, o bé perquè hi ha malestat alguna via, o perquè alguna persona ha caigut, o perquè hi ha un cotxe que ha quedat aturat al mig de la calçada, un arbre, mil coses, cada dia, sempre hi ha incidències. Llavors, si això no es pot resoldre amb personal, doncs ho tenim malament. Bueno, hem de mirar de treballar per cobrir totes aquestes necessitats. La voluntat de l'equip de govern és aquesta. Per això ara hem ampliat amb més personal. Passarem dels 4 que tenim ara a 6, més a la reforçat amb l'agent cívic. I anem amb aquesta línia.
Abans ha comentat la relació que hi ha amb la Diputació, que permet obtenir recursos que financien actuacions. Altres actuacions que també s'han fet gràcies al suport de la Diputació tenen a veure també amb la mobilitat, amb les carreteres, que s'han millorat també al municipi, la de Moja fins a Dalmar, la de pròpiament de Moja fins a Vilafranca, tot això també gràcies al suport de la Diputació.
Bueno, la Diputació, i sort que tenim representants d'Impulsem el Penedès a la Diputació, doncs ens ha permès que el territori, en aquest cas el Penedès, se'n gaudeixi una mica més de que no era anys enrere. S'han detectat moltes coses que estaven amb caiguda, no? que tenien moltes carències, i gràcies a ells s'han pogut activar. Farà 2 setmanes, per exemple, es va reasfaltar de la rotonda de Vilafranca fins a Moja. És una actuació que l'ha decidit la Diputació. Nosaltres hem aportat les necessitats que nosaltres hem considerat. En aquest cas, se'ls ha demanat uns cartells perquè, per exemple, a Moja, moltes vegades els tràilers, camions de gran tonatge, ens apareixen a dintre del poble. Això vol dir que falta una senyalització més precisa per evitar això, no? Perquè després ens hem trobat a dintre del poble que per treure aquests camions doncs, és un problema. Doncs amb això tenim el recolzament de la Diputació al 100%.
I ara entenem que pel govern són dies, setmanes de treball per preparar ordenances fiscals i pressupostos pel 2026, la proposta que s'ha de traslladar al ple.
Bueno, amb això ja hi estem treballant. Cada any és el mateix. De les coses que hem detectat durant l'any, allà on creiem que podem aplicar una millora, doncs ho intentem, no? A veure de quina manera es pot subsanar i mirar que al final el ciutadà es vegi. Hi haurà coses que són impossibles de rebatre. Estem parlant que, per exemple, les brosses i l'aigua no és una cosa que només la decidim nosaltres, que això ja ens ve d'altres institucions i estem obligats. Estem mirant maneres de poder pal·liar que no sigui l'esforç pel ciutadà. Però al final no tot dependrà de la nostra decisió, perquè si parlem de les brosses, això és una llei europea. Llavors nosaltres estem buscant recursos per pal·liar el que pugui vindre d'aquí endavant.
I de cara als pressupostos pel 2026, alguna novetat, alguna actuació, ni que sigui doncs, això en aquest àmbit de la via pública que es pugui destacar, que s'estigui treballant ara?
Estem treballant, però de moment no em vull avançar a dir res i anem a veure com surt.
Abans he fet referència que en Jordi Álvarez és alcalde, després, com a conseqüència d'aquest acord entre a tres forces polítiques, com es gestiona el funcionament d'un govern amb tres sensibilitats que hi conviuen?
Bueno, amb voluntat. El primer és voluntat. Llavors, nosaltres el que fem, ens reunim als sis, plantegem un el que sigui, un projecte, mirem a veure la viabilitat i a partir d'aquí és quan comença tot el procés, no? En principi no hem tingut cap problema en ficar-nos d'acord, i si amb alguna cosa ens hem ficat allò que no estem tan d'acord, hem anat a buscar la millor manera. És a dir, el que intentem és que hi hagi bona harmonia dintre de l'Ajuntament, i em sembla que això es reflexa a la ciutadania. Ens arriba que la gent està contenta de la manera com estem treballant, i si hi ha alguna persona que no està conforme, ens ho venen, ens ho diuen, i també mirem de reconduir-ho, però sempre ha parlat entre els tres.
En aquest mandat s'estrena Jordi Álvarez com a regidor de l'Ajuntament d'Olèrdola, regidor del govern i alcalde. Té ganes de continuar?
Sí, sí. En tinc moltes ganes de continuar, més que res per això que comentàvem, no? Quan tens una idea de fer, ho he dit alguna vegada ja aquí, quan tens les ganes de fer algun projecte i dius, és que aquí tinc l'oportunitat de fer-ho, però ja no és una voluntat meva, és a dir, el que em demana la ciutadania, i dius, jo tinc el poder, perquè així se m'ha otorgat, per intentar donar la solució al que em demanen, i aquesta és la satisfacció. Contradicció, quan voldries fer més coses i no pots. No? Perquè moltes vegades contentar tothom és difícil, i això sí que és la cosa que potser porto més malament, no? Hi ha el que ho vol i el que no ho vol, i llavors has de mediar i valorar a veure qui dels dos creus que pot tenir la raó, amb encerts o no.
Us ho deixem amb aquesta consideració. Jordi Álvarez, alcalde d'Olèrdola, gràcies per ser avui en aquest espai de converses. Fins la propera i que vagi molt bé.
Moltes gràcies i bon dia a tothom.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.